Bon dia, són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Es mantenen els 143 dies de captura a la Mediterrània d'Espanya per 2026. És l'acord assolit de matinada pels ministres de pesca de la Unió Europea i després d'una llarga i tensa negociació amb cada país mirant a la seva costa. Els pescadors de les Balears no estan satisfets, esperaven ampliar les jornades per sortir a la mà després de l'esforç econòmic del darrer any amb inversions de milers d'euros en mesures que garanteixen la sostenibilitat mediambiental del món marí. Una feina, això sí, s'ha vist reconeguda al manco perquè no n'imposen de noves, atès que els informes tècnics avalen una millora de les captures i la recuperació d'espècies vulnerables. Tot d'un escoltarem la valoració de les confraries. Abans, repassam els titulars el dissabte 13 de desembre. La Fundació Consciència ofereix suport a mig miler de persones a Eivissa el darrer any. Vitori Morell, bon dia.
Bon dia. L'entitat alerta tant de l'increment dels abusos sexuals a menors com dels casos amb risc de suïcidi, que enguany han estat 22, el doble respecte de l'any passat.
Repensar els menjadors escolars com espais de salut, educació i socialització ha estat un dels principals eixos de la jornada Alimentant el Futur.
Agents de l'àmbit educatiu, social, sanitari, productiu i institucional han posat l'accent en la creació d'un espai clau per educar educant els hàbits alimentaris, la salut i la convivència dels infants.
El jutge decreta llibertat a mesures cautelars per Leire Díaz i l'expresident de la CEPI.
Se sol·licita retirar els passaports i imposar compareixences periòdiques als investigats per presumpte trama de contractes públics.
I en els titulars dels esports que destacam, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, destacant que el Real Mallorca raba a les 4 i quart la visita de l'Elx en zona de descens després del triomf del Girona 1-2 al camp de la Real Societat. Pel partit d'avui, tant Leo Román, sota els pals com Antonio Rayo, l'eix de la defensa, podien ser les novetats més destacades per un partit cabdal pels interessos vermells.
Petits ruixats aïllats han banyat en terra Mallorca i Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat la jornada amb moltes clarianes, però a poc els nígols s'han anat imposant i, de fet, esperen que vagin a més amb el pas del dia. Uns nígols que també ens venen acompanyat d'algunes pluges, ruixats febles i de caràcter local. No plourà res, ni molt menys, però ens podran acompanyar de forma puntual al llarg del dia. El vent bufa moderat, principalment de gregal, i arrel d'això predominarà la maror a la costa més exposada, a l'est de cada una de les illes. I a tot això també li haurem de sumar una temperatura màxima amb pocs canvis respecte d'ahir. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 16 i els 20 graus aproximadament.
2:03, Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Els pescadors del Mediterrani podran sortir a la mà 143 dies durant el 2026 de mitjana. Són els mateixos que enguany. És la xifra signada en l'acord assolit de matinada per la Comissió Europea després d'una negociació difícil de 2 dies, ha confessat el ministre espanyol. Suposa un alè per als professionals balears perquè la proposta inicial suposava una reducció de més d'un 60% amb només 9 dies de mitjana anuals. Ara es mantenen expectants a la lletra petita d'aquest acord que concretarà els jornals en funció del tipus d'embarcació i activitat.
En declaracions als informatius d'IV3 Ràdio, el president de la Federació de Confraries de Pescadors i Llenques, Domingo Bonin, ha insistit que tant important com el número de dies és concretar-ne la distribució en començar l'any i preparar un calendari. Volen evitar que passats uns mesos s'afegeixin jornades, com ha passat amb les 13 de mes, per cobrir les festes de Nadal anunciades per Madrid i que han penalitzat els pescadors que, justament, per no deixar sense peix les llotges per aquestes dates, s'havien reservat i havien deixat de sortir durant mesos anteriors.
Et se mitja, que aquí pot haver barques que poden tenir 160 i hi ha barques que poden tenir 90. O sigui que tenim barques que havien gestionat d'una manera molt conservadora els dies per cuidar el mercat local, que aquesta barca en concret té a dia d'avui 155 dies, i que no els podrà gastar tots. és una incongruència.
Bonin ha posat l'èmfasi en les condicions inherents de la flota i en que menoren número i dimensions de les barques moltes vegades ignorades per Brussel·les. Posa un exemple concret.
Fins ara teníem quasi 7.000 tonelades de tonyina per repartir i ara tindrem 8.000 i algo de tonelades. Esperam que a l'hora de repartir aquesta quota pues pensin en les característiques de la flota d'art menors del Mediterrani i que tinguin una mesura compensatòria de cara a lo més artesanal possible que són la flota petita.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonat, celebra l'acord, ha afirmat i ve tres notícies que d'aquesta manera es garanteix l'activitat pesquera, especialment a les Illes Balears, i reconeix la col·laboració del Ministeri d'Agricultura i Pesca en les negociacions amb Brussel·les.
Per part del Ministeri, que ha mantingut la postura forta, que això també s'ha de dir, ha mantingut una postura firme en defensa dels interessos pesquers del Mediterrani, el propi sector pesquer, el suport que han pogut donar des de les comunitats autònomes, sí que ha aconseguit aquests 143 dies per la pesca de rastre, aquesta gran pesca, pesca que alimenta la immensa majoria de la població, els barcos que mantenen les estructures pesqueres de les Balears.
Sobre l'acord pesquer pel Mediterrani, el ministre Lluís Planas, que ha fet part de l'equip de negociació espanyol, ha destacat el front comú fet amb Itàlia i França, així com els bons resultats conservacionistes que s'estan produint en vistes a una pesca més sostenible mediambientalment.
Ahora, con los nuevos informes científicos, sobre los cuales además aparecen mencionados en el texto adoptado ayer, en el reglamento, de una forma muy, muy precisa, yo creo que se va a notar de forma muy significativa la notable mejoría de los stocks gracias a estas medidas de selectividad y, por supuesto, al esfuerzo de todo el sector pesquero.
Els detalls de l'acord de pesca es detallaran en una reunió entre els professionals i la Secretaria General de Pesca que es convocarà en els propers dies.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La Fundació Conscienciat és el darrer any uns 70 menors víctimes d'abusos sexuals a Eivissa, una xacra que va a més i que també comporta actuacions autolítiques i pensaments de suïcidi. En té els detalls Dani Manau.
Amb l'atenció que es dona a afectats i familiars, la Fundació Consciència ofereix suport a mig miler de persones a Eivissa. L'entitat alerta tant de l'increment dels abusos sexuals a menors com dels casos amb risc de suïcidi, que enguany han estat 22, el doble respecte de l'any passat. Marisina Marí és presidenta de la Fundació Consciència.
Són 22 casos de lo que estem amb intent de suïcidi. Que per això és que hem dit, bueno, això està creixent, anem a professionalitzar-nos més i a posar més quantitat de serveis i oferir-ho als que ho necessiten de ser a Eivissa, que per desgràcia cada vegada són més.
La Fundació Consciència ha format enguany 25 psicòlegs en l'anomenada teràpia EMDR, molt eficaç per a superar experiències traumàtiques.
Pues és una tècnica que és neuropsicològica, o sigui, no només és la part psicològica que hi ha moltes teràpies que es fan, sinó que actua també a nivell cerebral. És com que ajuda a que el trauma continuï allí, però s'integri d'una manera molt més natural i no sigui tan disruptiu cada vegada que es presenta una cosa que te recorda en aquest trauma, sinó que estigui com més integrat.
Aquesta fundació espera mantenir la formació en aquesta teràpia amb el suport de la Fundació Patxà, que avui organitza la 16a Festa Solidària dedicada a Consciència i a la Plataforma Sociosanitària de les Pitiuses i que l'any passat va aconseguir recaptar 100.000 euros.
I en crònica de successos, una jove de 27 anys ha resultat ferida de gravetat quan un cotxe l'ha atropellada al passeig marítim de Palma aquesta matinada. Segons les primeres investigacions, l'atleta travessava per un pas de vianants.
Quan era la mitjana no ha vist que el semàfor encara estava en vermell i ha creuat sense adonar-se que just venia un cotxe. El conductor ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. Ella ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressada a la UCI.
La ITV de Son Castelló tanca els serveis d'inspecció de vehicles per obres d'urgència. Els treballs comencen dijous que ve, 18 de desembre, i duraran 3 mesos.
El tancament ha afectat 60 vehicles que han estat reubicats entre altres estacions per garantir el servei. Els treballs, que costaran uns 320.000 euros, consistiran a canviar tota la teulada de l'edifici que fins ara presentava filtracions i goteres.
A Eivissa, la nova rotonda que substituirà el conegut com a encreuament dels caçadors a Santa Eulària serà una realitat l'octubre de 2026. Avui, les autoritats han col·locat la primera pedra d'aquestes obres amb un pressupost que supera els 8 milions d'euros, dels quals 6 seran finançats pel govern balear.
Amb 80 metres de diàmetre serà la glorieta més gran de l'illa. En els darrers 15 anys, en aquest encreuament, s'han produït 72 accidents amb ferits, 13 van resultar molt greus i el 2016 va registrar una víctima mortal. Sentim primer el president del Consell, Vicent Marí, i després el conseller d'Economia, Antoni Costa.
A més de solucionar els problemes d'accés cap a Sant Joan, cap a Santa Eulària, cap a Vila i cap a Sant Rafel, doncs també aquí hi haurà pas subterranis per vianants, ruta ciclista.
Aquests 6 milions d'euros constitueixen una bestreta en forma de conveni de carreteres, una bestreta que en cap cas substitueix el necessari i imprescindible conveni de carreteres que el Consell Insular d'Eivissa ha de firmar. En su Ministeri de Transportes, Govern d'Espanya.
Repensar els menjadors escolars com espais de salut, educació i socialització ha estat un dels principals eixos de la jornada Alimentant el Futur, celebrada a Sineu, que ha reunit agents de l'àmbit educatiu, social, sanitari, productiu i institucional. La trobada ha servit per compartir experiències, generar debat i reflexionar sobre la necessitat de transformar l'alimentació des de l'escola, integrant els menjadors i les cafeteries com a part activa del projecte educatiu dels centres.
En un context marcat per l'augment del sobrepès infantil a les Balears i per la manca de cuines pròpies integrades a molts centres educatius, els ponents han subratllat la necessitat d'incorporar l'alimentació dins el projecte pedagògic de l'escola i d'entendre l'espai del migdia com una oportunitat educativa. Miquel Àngel Reyero és membre de la xarxa Alimentant el Futur.
Aquest espai pot ser generador de moltes oportunitats educatives i de salut també, i de crear comunitat. En el final, en el menjador, conflueixen alumnes, conflueixen els docents, conflueixen els productors, els treballadors i treballadores del propi menjador. Si sabem unir-ho tot això i donar-li una cohesió, és una oportunitat educativa més per sol lot, que amb un potencial que moltes vegades està molt desaprofitat.
També s'han abordat aspectes com la importància d'un bon clima educatiu durant els àpats, les pràctiques restauratives, la implicació de les famílies i de les comissions de menjador, l'ús de producte ecològic i de temporada i també l'adaptació dels menús al producte local. L'experiència del Rafal s'ha presentat com un model d'èxit en aquest àmbit. Biel Calvo és el president de l'Associació de Famílies del CEIP Rafal Vell.
És un menjar de moltíssima qualitat, que està preparat, cuinat en cor i ànima, i no només això, sinó un tret característic que nosaltres tenim és que no només oferim dinars, sinó també berenars. Això a les famílies mos assegura que jo sé que els meus fills a l'escola estan menjant bé, els menjars que els hi toca, i amb una qualitat que, sincerament, jo a casa meva no els hi puc donar.
En aquest marc també s'han posat en valor iniciatives municipals com el projecte Escudella, impulsat a les escoles d'infants de l'Ajuntament de Palma, que integra l'alimentació saludable i sostenible dins el projecte educatiu del 0 als 3 anys. Maria Blanes és nutricionista i assessora del programa Escudella.
Per això s'han oferit sempre un producte fresc, local, de temporada i eco. I també pensant en l'educació dels infants a l'espai del migdia, no? S'han fet formacions a tota la comunitat educativa per poder oferir aquest acompanyament en els infants respectuós i per promoure una adquisició d'uns hàbits saludables de la infància.
La xarxa Alimentant el Futur agrupa entitats socials, educatives, productores i administracions que treballen conjuntament per avançar cap a un model de menjadors escolars que contribueixi a la salut, l'educació i la cohesió social i que situï també l'alimentació com un element central del projecte educatiu.
I reivindicar les famílies monoparentals i els seus drets, també visibilitzar aquest i la resta de nous models de famílies, l'objectiu de la Federació de Famílies Monoparentals, que ha organitzat una xocolatada festiva a Bullera Baixa amb activitats infantils. Serà a partir de les 4 al poliesportiu de Sant Ferran de Palma. Susana de Honortaño Caño és la vocal de FAMOIP.
Abans de fer llei han de tenir estadístiques, però de tots els models familiars. Hi ha models familiars nombrosos, famílies acollidores, famílies amb fills i filles amb discapacitat, i és un poc fer estadístiques i després aprovar lleis.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 15 minuts, obrim la plana política. Lluís Apestegui ha revalidat avui el seu lideratge a Més per Mallorca, la sèptima assemblea del partit que s'ha tancat a Santa Maria. Una trobada en què també s'ha decidit la nova comissió permanent de la formació.
Apestegui continua sent el coordinador. Maria Ramon Sales s'ocuparà de l'organització. Laura Celià Gelabert de les finances. Carme Gomila Domínguez del Moviments i l'Estratègia Política. Ferran Rosa Gaspar serà el nou secretari de Comunicació i, finalment, Miquel Oliver Gomila, que serà secretari de Territorials. Lluís Apestegui ha dit que la nova comissió aglutina perfils d'experiència amb d'altres més novedosos.
Jo crec que aquesta executiva és una mescla de renovació i també de persones que ja havien ocupat càrrecs de responsabilitat. Per tant, respon a una dinàmica que és natural i que jo crec que és necessària, anar renovant paulatinament les persones que estem manescat davant dels òrgans de direcció del partit.
D'altra banda, Més per Mallorca ha debatut i votat la ponència política, que és el full de ruta de la formació en vista al futur i, sobretot, de cara a les eleccions previstes pel 2027. Un document que assenyala l'habitatge com el principal problema de Mallorca. Per aquest motiu, la formació proposa abolir el lloguer turístic i fer desaparèixer progressivament els ja existents.
I el Partit Socialista de Menorca ha celebrat avui el seu comitè insular, on ha analitzat la situació del partit en l'àmbit estatal. Pel que fa a l'illa, veuen prioritari poder guanyar les eleccions de 2027 per evitar que s'apliquin les retallades del PTI, que diuen estan promovent des del Partit Popular.
També s'ha xerrat de la necessitat de realitzar un pacte de l'aigua entre tots els municipis per a la gestió dels aqüífers a causa del creixement turístic, del qual també acusen els populars per la llei agrària que fa que proliferin més hotels rurals. Escoltam a Pepe Mercadal, secretari general del PSOE a Menorca.
La turistificació del camp que impulsa el PP no només l'impulsa a través del PTI, també heu de saber que l'impulsa a través de la llei agrària, a través del Parlament de les Illes Balears, del govern de les Illes Balears. No només estan turistificant el camp, no només estan sumant places turístiques, estan restant sector primari.
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet una crida a manifestar-se el dia 30 de desembre a Palma en el marc de la Diada. Amb el lema «Espanya no té remei, volen comandar a ca nostra independència», sortirà a les 6 de l'hora baixa del Passeig del Born. Josep Palau és portaveu de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.
Nosaltres el que venim a dir com a Assemblea Sobiranista és que Espanya no té remei, com ja he dit abans, i que no hi ha reforma d'Espanya possible ni esperances que formen part d'aquest estat. Tots els problemes d'emergència nacional que estan patint tinguin solució.
Informatiu migdia.
Repassem ara més notícies de l'àmbit nacional i internacional. El soci del Partit Socialista del Govern Central, Sumar, insisteix en demanar una remodelació del Consell de Ministres. Una remodelació que, i cap vespre, ja havia demanat la vicepresidenta d'aquest partit, Yolanda Díaz.
Así no podemos seguir. Hoy todo es mucho peor. Es algo que es insoportable. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical.
D'acord amb fonts de Moncloa citades sense identificar per l'agència EFE, l'advocatiu de Pedro Sánchez negava fer cap canvi amb l'argument que cap ministre estava afectat pels casos investigats. I de sobre aquesta negativa s'ha pronunciat avui el ministre de Cultura per aquest partit, Ernest Urtasun.
Esa negativa es prematura y es muy osada. Significa que no se está calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo y la indignación que corre por las calles, porque si la respuesta es que no, ¿cuál es la propuesta que da el Partido Socialista? ¿Qué es lo que proponen? El inmovilismo en estos momentos es el mayor aliado que tienen PP y Vox en España.
Bé, idò, no a les paraules d'Urtasun, perquè tot just les acabava de pronunciar, però sí a resposta a les de Yolanda Díaz, la també ministra, en aquest cas de defensa del PSOE, Margarita Robles. Resposta a la remodelació del govern reclamada per la vicepresidenta de Sumar.
Yo lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar,
Ella supongo que tendrá mucho que trabajar en su ministerio. Yo tengo mucho que trabajar en mi ministerio. El gobierno tiene que trabajar. Lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido. Trabajo, trabajo, trabajo. Tolerancia cero contra la corrupción. Apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas.
El cas és que mentre es produïen aquestes declaracions entorn a l'estabilitat del govern sacsejada per les notícies de denúncia i investigació de corrupció, compareixien als jutjats les tres darreres persones detingudes en aquest sentit. Es tracta de l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, l'exmilitant socialista que va presentar-se com a intermediari del partit amb empresaris i membres de la Fiscalia, Leire Díaz, i un soci de Santos Cerdán, l'exsecretari d'Organització del PSOE, també investigat.
La darrera hora és que Díaz ja ha sortit en llibertat amb càrrecs, amb retirada de passaport i obligació quinzenal de comparació als jutjats. És previsible que passi el mateix amb els altres, ja que la Fiscalia Única Acusació Personada ha demanat la mateixa mesura per cadascun d'ells. De tots tres que han passat a disposició judicial, només l'expresident de la SEPI ha declarat i els altres dos s'han acollit el dret a guardar silenci. S'investiga, recordem, el seu presumpte paper en irregularitats en contractació pública per part de l'Estat, que podrien suposar prevaricació, malversació i altres delictes.
I encara en relació a la tensió entre els socis de l'executiu de Pedro Sánchez acaben de saber que Izquierda Unida, que fa part de la coalició de Sumar, ha demanat la reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte de govern. També, dins la suma de partits d'esquerra, els comuns catalans han demanat contundència davant les denúncies d'assetjament sexual.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim la plana cultural amb el rècord de participació als Premis Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània. Prop de 550 obres s'han presentat enguany a un certamen que ha conclòs avui amb l'entrega de guardons en una gala celebrada a Benissalem.
I entre els premiats hi ha Òscar Palazón, en narrativa en català, Damià Roger, en poesia, Vicenç Mangual i en assaig, o Bandia Ribeira, en fotografia contemporània. Escolta, en Palazón.
Una frase que s'estén al llarg de 180 pàgines. Llavors, és un monòleg interior i, evidentment, aquí he intentat doncs, reproduir una mica com funciona el nostre cervell a l'hora de recordar i de pensar.
Aquests premis en Mallorca tenen una dotació econòmica d'entre 4.000 i 25.000 euros per a cadascuna de les 10 categories en concurs, entre les quals s'inclou per primera vegada de la de narrativa en castellà.
I dues persones que han deixat empremta en la història de Formentera són els protagonistes de Pioners, una exposició del fotoperiodista Javi Parejo que reconeix la feina d'aquells que han fet d'aquesta illa, l'illa que és. Regina Mayans ens ho explica.
Retrats en blanc i negre, íntims i naturals, fets allà on cada protagonista ha escrit part de la història de Formentera. Des dels que van portar la llum a l'illa, com n'Emiliano...
1966... Y dimos corriente en el 68. Y después estuvimos dos años que las líneas no tuvo un consumo ninguno, porque la gente, nadie se enganchaba. Estaban acostumbrados a ir con el candil.
Passant pels primers hippies que descobriren la Pitiusa del Sud i que deixaren aquí l'empremta d'aquest moviment com n'amarga.
Llegué a la isla como una hippie clásica, sin preocupación de futuro, sino vivir un presente, continuidad y en la naturaleza.
Fins aquells que mantenen les tradicions de Formentera i treballen perquè no es perdin, com és el cas d'Anna Rita.
Sempre he estat intentant ajudar, fent coses pageses nostres, com tallers de cuina pagesa, encordar cadires, hem fet procurar fer activitats de les que no tenen gana que es perdin. Les nostres arrels els hem de conservar el millor possible.
Són només alguns exemples dels 22 protagonistes de l'exposició Pioners del fotoperiodista Javi Parejo, que amb la seva obra ha volgut retre homenatge a aquells que han construït i construeixen l'illa que és avui Formentera.
Ara una petita pausa per la publicitat, a continuació els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. Testim-mallorca.com.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, estem pels esports i Beta Ràdio. El Real Mallorca juga a les 4 i quart el darrer partit del 2025 davant l'Elx. A Somoza amb el capità Antonio Reyo a la convocatòria, al igual que Leo Román i Toni Lato. Un equip, el de Llagó Barrasate, que jugarà davant el conjunt d'Eder Saràbia en zona de descens degut al triomf 1-2 del Girona a Noeta. Davant la Real Societat de la darrera nou del Real Mallorca, mos informa Toni Fuster del desmaltet Estadi de Somoz. Toni, molt bon dia.
Com anar? Molt bon dia, Toni Tenerife, oient de l'informatiu. Ara mateix del pàrquing dels exteriors de l'estadi del Real Mallorca. Doncs poquet ambient, molt pobre ambient. Ara mateix esperant l'arribada dels equips, un parell de seguidors de l'Elx i del Real Mallorca, poden dir comptats una dotzena aproximadament. Avui amb la novetat, sinó la red nou de Leo Román, que serà de nou a la porteria, tornarà a la titularitat després ja de superar una lesió d'isquios. Antonio Raillo, veurem si finalment entra també en aquest 11 després de trencar-se el pòmul per tres costats en el partit contra el Real Oviedo. Finalment ha entrat a la convocatòria i veurem si finalment serà ell o Cumbula el qui ocupi la posició a l'eix de la defensa. Per tant, torna en Leo Román, també ho fa Toni Lato, una vegada superada també la seva lesió al futbolista valencià. Són baixes Samu Costa per sanció, el Pichu Cuellar i Dani Rodríguez per decisió tècnica. Arriba un Elx en molt bon estat, arriba un Elx que sobretot a casa està sent intractable, no així fora, que encara no ha guanyat fora camp aquesta temporada. En tres futbolistes que també recordam, Pedro Vigas, Aleix Febas i Rafa Mir, futbolistes han passat en el Real Mallorca o futbolistes que tenen qual cosa que veure en l'equip mallorquinista, com és el propi Rafa Mir, també ets fi d'un ets futbolista del Mallorca com és Magí Mir. Àrbitre José Luis Munura Montero del Comitè Andalús, àrbitre de 42 anys, el VAR serà Rubén Ábalos i Valentín Pizarro Gómez. Si no hi ha res de nou al Mallorca, sortiran Leo Román a la porteria amb Mafeo Valgen, Raillo, Mojica en defensa, Morlanes i Mascarell, el doble pivot darrer a la mitja punta en Mateo Josef i Virgili Hernández i Murici com a referent a la punta d'atac.
Moltes gràcies, Toni Fuster, per aquesta darrera hora informativa. Recordin, després del temps pels esports, arrencarà la prèvia del Real Mallorca Elx amb els nostres companys d'Esports en lloc. I l'altre punt d'informació esportiva estarà en el futbol sala, ja que l'Illes Balears Palma Futsal et centra de nou en Lliga. Ho farà a partir del 8 del vespre davant el Rivera Navarra en partit oferit per Ivetar Ràdio i corresponent a la 14a jornada. Parla el tenit de l'Illes, Antonio Vadillo, i el jugador Fabio Augusto Carneiro, més conegut com a Fabinho.
Pero nosotros, la matralla que llevamos nosotros no la lleva nadie. Entonces, en este sentido, lo importante es ganar mañana. Muy importante porque lo que dicen, ¿no? Prácticamente dejaría certificada la participación en la Copa de España, que es un objetivo y es un deber. Y después, pues, estaríamos ahí, como muy lejos, seguiríamos estando a dos puntos del tercero.
Una final, ¿no?
tanto para nós outros quanto para eles. Creio que, lógico, por objetivos diferentes, né? Pero temos que estar nos 40 minutos muito centrados aí, porque sabemos que é um partido muito importante.
O Oman s'ha dit un triomf dels mallorquins fermaria de forma matemàtica la participació del Palma a la Copa d'Espanya. I recordem que la segona divisió, a l'Atxis, corresponent a la 12a jornada, juga el futbol sala Mòsoles Gasifet Atlètic d'Eivissa. Segons, perquè si la 2:30, tancam el temps pels esports i no en passen els dos companys d'esports en joc, perquè ja comença la prèvia, l'avantmatch del partidàs, que a partir de les 4:15 oferirem en directe aquí a Ivetar Ràdio, entre el Real Mallorca i l'Alts de Sàvia. Fins aquí els esports.